El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
I precisament ens quedem a l'Hospital de Sabadell, que ha presentat un tractament innovador contra el càncer de recte que aconsegueix millorar les seqüeles permanents d'aquesta malaltia. Tot plegat per fer front a una hepatologia que és un dels tumors malignes amb més prevalença entre la població, sent el segon amb més casos en el cas de les dones i el tercer més comú en els homes. De fet, un de cada quatre casos de càncer colorectal són de recte. Descobrim aquest tractament, ho fem conversant amb el doctor Xavier Serra, responsable del grup de recerca de cirurgia colorectal de l'Institut d'Investigació i Innovació del Parc Taulí L3PT, l'equip creador d'aquest estudi. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia.
Aquest tractament suposa un canvi en l'estratègia quirúrgica, però què en consisteix exactament aquest tractament?
Bueno, a mi m'agradaria puntualitzar una mica en el sentit de que innovador com que és un tractament absolutament desconegut, no és així. És a dir, des de fa molts anys s'intenta de que el tractament habitual del càncer de recte, que és treure el recte, i això implica doncs els problemes d'haver de posar una bossa temporal o definitiva, o bé tots els problemes que desencadena el treure el recte per curar el càncer de recte, que és desencadenats per problemes urinaris i sexuals, doncs intentem, mitjançant quimioradioteràpia en estadiatges que impliquen el tractament de treure el recte, doncs, i una mínima cirurgia local, tenir els mateixos efectes oncològics. Aleshores, fins ara això no s'ha demostrat en el que diem estudis comparats, i des del Parc Taulí doncs, hem iniciat un estudi el que és multicèntric amb 17 hospitals, i nosaltres som els promotors i qui hem liderat, i que després de molts anys hem aconseguit doncs, aquests resultats que són realment esperançadors, perquè cap a un futur nous models de quimioradioteràpia podran preservar el recte i evitar totes aquestes seqüeles que abans comentava.
Clar, entenc que en aquest cas, perquè aquest tractament sigui efectiu, fa falta que es trobi el tumor en un estadi concret, no? Ho deia vostè ara. Entenc que en el principi de la patologia, no?
Ara s'ha demostrat en el principi de la patologia, però i que és d'alguna forma amb els screenings que estem fent ara de detecció de càncer de recte, la intenció d'intentar-los detectar el més aviat possible. Aleshores, aquest tractament és quan seria realment eficaç. Però el que pensem és que això obre tot una mena de futur a que nous models de quimioradioteràpia puguin arribar a fondre el tumor, com estem demostrant ara, i que d'alguna manera, inclús aquesta mínima cirurgia, si arribem a tenir proves que puguem detectar que realment estan foses, doncs arribar inclús a no operar, que és el que a vegades ara s'intenta fer, però les proves actuals hi ha una sensibilitat i una precisió d'un 70% que deixa un 30% de pacients en el qual, i per això pensem que de moment una mínima cirurgia detecta si hi ha o no absolutament el tumor ha desaparegut, i que en el cas contrari doncs fer les mesures que toca. Però els resultats ara donen de que ara amb les noves, amb les quimioteràpies estàndards s'arriba a un 44% de que es fon el tumor, i quasi en un 70%. Realment són dades realment molt interessants.
Clar, i entenc que suposen un abans i un després, perquè ens explicava al principi, no? Però entenc que aquestes cirurgies tenen unes conseqüències per la vida futura del pacient que de llarg abast, no?
Doncs sí, perquè miri, ara el càncer de recte, amb tots els estadiatges, proves i tractaments, arribem a curar doncs, molts pacients. I en aquests estadiatges arribem al 85-90%. Aleshores, són gent que estan curada i que queden amb les seqüeles del propi tractament. Aleshores, intentar donar una millor qualitat de vida amb pacients curats, doncs aquesta és la segona etapa molt important, perquè després aquests pacients que queden amb disfuncions sexuals, urinaris i amb una bossa de per vida moltes vegades, doncs és un gran salt qualitatiu.
Clar, però incidència directa en la supervivència del pacient no s'ha demostrat que tingui aquest estudi, sinó sobretot en la qualitat de vida d'aquesta supervivència del pacient, no?
Totalment, perquè és que, clar, estem parlant de ja curacions d'un 85%, aleshores, però clar, 85% amb seqüeles molt importants, aleshores, per això mateix Quan en un pacient que ha sofert un càncer, doncs se li queda doncs les seqüeles que estem comentant, doncs aleshores és quan realment hem lluitat per això. De fet, lo que aquest estudi era lo que anomenem d'un punt de vista d'investigació de no inferioritat, és a dir, intentem millorar totes les qualitats de vida i de tractament, però sense empitjorar el que és la supervivència i la curabilitat del càncer. I això és el que hem pogut demostrar que fins ara no s'havia demostrat en aquest cas.
Clar, perquè entenc que aquest era un aspecte important, no? Que no per buscar un tractament menys invasiu la conseqüència acabi sent, no?, que el pacient doncs tingui problemes de supervivència, entenc.
Totalment, totalment. Aquest és el gran repte. El repte que tenim és, sobretot, arribar no al 85, sinó al 100% de la curabilitat, però que el cost no sigui a través d'una molt mala qualitat de vida, perquè a la fi la vida, si no té una màxima qualitat, jo crec que tots estem d'acord que no val la pena.
Quants anys fa que l'han estudiat? Perquè ens explicava que ho han treballat en 17 hospitals diferents. Per quants pacients s'ha tastat aquest tractament? I a partir d'aquí, si ja es pot començar a aplicar o ja s'està aplicant amb normalitat al taulí?
Bueno, nosaltres vam començar ni més ni menys que fa 10 anys. I el gran problema que hi ha és perquè quan els pacients han d'entrar en un ensaig clínic han d'acceptar absolutament doncs, tot el tractament. El gran problema que hem tingut és que quan li donaves un tipus de tractament que era molt menys agressiu, els pacients no volien el que diem aleatoritzar-se, és a dir, que d'alguna manera una bola digués quin tractament hi havia. Aleshores, això és el que ha fet que encara que han participat 17 hospitals durant 10 anys, la quantitat de pacients que eren subjectibles eren 360 i dels quals 173 eren el que han entrat a l'estudi. Això és el que ha fet una gran dificultat perquè la coordinació entre serveis de cirurgia, radioteràpies, radioterapeutes, oncòlegs, o sigui, és a dir, equips multidisciplinars que tots estiguin a l'hora i d'acord en fer l'estudi, això ha fet que a sobre posar en marxa 17 hospitals ha sigut d'una gran complexitat, però la veritat és que molt orgullosos de que ara hagi pogut. I jo crec que això és el que ha estat el que ens acceptessin doncs, al congrés més important d'oncologia que ha estat a Chicago, la presentació d'aquesta primera fase de l'estudi.
I a partir d'aquí entenc que hagin anat en aquest congrés que explicava ara de Chicago, explica aquest projecte, vol dir que és un projecte que es pot estendre arreu del món, que poden haver-hi diferents hospitals ara que també els demanin de participar d'aquest projecte o que comencin a provar-ho pel seu compte?
Doncs normalment, com funciona dins del món de recerca, primer, sobretot, hem d'acabar l'estudi definitiu, que serà d'aquí un any i mig, és a dir, que els resultats oncològics siguin els que previsiblement nosaltres estem esperant. Després, el que normalment hi ha els canvis de les guies clíniques. En canvi, quan hi ha un estudi potent com és aquest i que acabi de demostrar-ho, a nivell dels comitès d'oncologia de la resta d'hospitals, això dona evidència suficient com perquè localment hi hagi canvis de tractaments, però després les guies clíniques que no es canvien fins d'any en any en funció de les evidències, això fa de que encara a nivell internacional i de totes les guies d'aquí un parell d'anys serà quan es canviarà. Però, en canvi, quan tinguem d'alguna manera la publicació acceptada i l'estudi finalitzat, això permetrà fer aquest canvi. En canvi, nosaltres, aquí a l'hospital, el fet de que nosaltres som els promotors d'aquesta recerca i que d'alguna manera l'evidència ja la tenim, com tots els casos es discuteixen al comitè multidisciplinar de càncer i allà ja es podria posar en marxa.
Uh-huh. Per acabar, doctor, li volia preguntar si aquest model es podia estendre a d'altres càncers d'aparell digestiu.
Doncs tot dependrà de les respostes de les noves pautes que estan canviant contínuament de quimioteràpia fonamentalment i de radioteràpia. a que demostrin que realment els tumors són sensibles. Això està canviant pràcticament, quasi per dir-ho d'alguna manera, de mes a mes, o d'any en any, i noves línies estan sortint, però estem convençuts que la línia futura vindrà a que aquestes noves línies acabaran destruint el tumor, inclús en algunes vegades, com ja passa en el càncer també de mama, i estem intentant en el càncer de recte, doncs arribar, si és possible, a no operar, perquè la quimio i la radioteràpia haurà fos el tumor, que això seria el punt ideal. Després, una altra cosa serà quan tenim el càncer totalment disseminat, que en aquest cas doncs la quimioteràpia doncs és qui donarà la resposta. Però ara, inclús, la introducció de també el que es diu la immunoteràpia està donant unes línies del qual el futur és molt esperançador i que realment jo crec que en els propers anys donarà respostes molt, 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 molt positives.
Xavier Serra, responsable del grup de recerca de cirurgia colorectal de l'Institut d'Investigació i Innovació del Parc Taulí de l'I3PT, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a Ràdio Sabadell.
Ha sigut un plaer. Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
A reveure. Adéu, adéu.